I després d'haver passat l'estadi d'aquelles formacions polítiques que es presenten de bell nou, ara el programa d'entrevistes ens porta a aquelles formacions polítiques que es varen presentar fa 4 anys però que no varen assolir un percentatge de vot suficient per entrar a l'Ajuntament de Sitges. Ciutadans es presenta per tercera vegada. El líder de Ciutadans no ha canviat, ni en aquestes eleccions ni en les anteriors, ni en les anteriors. El que ha anat canviant sí és el cap de llista de Ciutadans a Sitges. Saludem a Noel Rodríguez. Manuel, bon dia, bona
hora. Hola, bon dia.
Qui sou?
Bé, som persones, el que es diu ara, de la societat civil, som bé, professionals, que cadascú té la seva feina, també hi ha jubilats, hi ha bueno, persones aturades, però també tenim professionals, comerciants, persones que venen del món de la moda, jo, per exemple, sóc advocat, vinc del món del dret, però bé, en principi són una amalgama, no?, de persones de tota classe social i de tota la societat civil, com es diu ara.
Manuel Rodríguez va entrar a Ciutadans, com, quan i per quines raons?
Bé, jo en principi el primer moment que vaig conèixer Ciutadans va ser el 2007. Jo tenia 23 anys, no vaig entrar en aquell moment, però vaig llançar el meu currículum per treballar al Parlament. Em volien agafar per treballar en les comissions del Parlament en aquell moment, però per qüestions personals i professionals vaig decidir que no i vaig començar treballant en un despatx. No?
Estava en aquell moment, a l'inici de la carrera, hem de suposar?
No, va ser a tercera carrera.
A tercera carrera.
Tercera carrera. I bé, i després em vaig reganxar fa 2 anys i per companys meus de la universitat.
Per tant, que heu exercit el dret combinant-lo amb la vocació política?
Bé, no, mai m'ho havia pensat.
Mai ho havíeu pensat?
No, la veritat és que a mi Ciutadans em va agradar des del primer moment i va ser, jo el recordo, veient la tele a un programa de la Mònica Terribas on sortia l'Arcadi Espada parlant de fer un manifest en pro del bilingüisme, de l'integració, de la concòrdia, no?, entre tots els catalans, no? I bé, em va atraure molt perquè en aquell moment que es vivia políticament, jo recordo que amb els companys de la classe, no?, de la universitat, sempre hi havia, és a dir, el que parlava castellà o se suposava que havia de ser fatxa, sempre hi havia una marca, no?, que li deien, però bé, jo personalment crec que tothom parla indistintament en dues llengües i crec que així ha de ser, és la cultura catalana la que tenim aquesta.
Esclar, començant per aquí, sou advocat i hem de suposar que un llicenciat en dret podria defensar aquell pare que vol l'ensenyament del seu fill en llengua catalana i el procés d'immersió tal i com s'està produint des de fa tants anys, com podríeu defensar aquell pare que vol l'ensenyament en castellà?
Bé, en realitat...
Ho dic per ofici, eh? Una altra cosa és la convicció personal.
No, vist d'aquesta manera, sí que tens raó en aquest punt, no? Però quan realment penses que allò que estàs defensant és veritat i ho fas amb consciència, doncs bé, jo crec que en aquest punt no hi ha res, no? És a dir, penso que la llengua catalana, igual que la llengua catalana, castellana, perdona, és un valor de tots els catalans. Penso que és part nostra i hem de defensar-ho igual, però amb total normalitat. Crec que això d'imposar una normalització lingüística només per un pensament ideològic que només porta, per nosaltres, només porta una segregació entre els ciutadans, doncs bé, jo personalment penso igual que la resta de companys que primer estan les persones davant dels territoris.
Heu hagut de parlar molt d'això? Tot i que es tracti d'unes eleccions municipals?
No gaire, la veritat és que hem parlat bastant de propostes municipals, de coses, de moltíssimes propostes, de coses per fer per Sitges, moltíssimes propostes de nivell social, encara que la gent ho sap, sobretot també d'impuls de l'economia, del turisme, el tema de les platges, és a dir, un munt de coses.
Ens hi posarem en uns moments, estàvem en aquell 2007 en què s'us desperta més o menys, no direm que una vocació política, però sí una vocació ideològica o una certa afinitat amb el partit. Com es va desenvolupant tot això i, sobretot, en aquest procés final, a Ciutadans li ha costat una mica donar a conèixer el seu candidat?
Sí.
Sí.
Bé, la veritat és que fa 3 mesos que no vam decidir l'agrupació, reorganitzar l'agrupació, i em van escollir com a coordinador primer i després com a cap de llista. Jo personalment no sóc molt personalista, m'agrada recolzar-me molt amb el meu equip. Penso que sense un equip de persones que estan realment organitzades i que implicades en aquest projecte, no hauria fet res, no?
Ho dic per si d'alguna manera us enfronteu d'entrada allò del sou desconegut,
sí,
de molta gent.
Bé, també jo crec que jugo també amb aquesta base.
Sí?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que el fet de que no em coneixin també en part és bo, perquè de fet cada cop que em vagin coneixent suposo que els hi agradarà.
Tindreu temps en aquests 15 dies?
Bé, i en 4 anys també.
I en 4 anys també, però sobretot val la pena que us coneguin en aquests 15 dies?
Sí, sí, sí.
És que en qualsevol cas d'això en depèn els 4 anys posteriors, no?
Sí, no, però també hi ha un projecte, és a dir, hi ha no només el número 1, no, sinó del número 2 fins al número 21 són persones, la majoria molt conegudes aquí a Sitges, i personalment crec que molta gent ja ens està donant el seu suport des de les carpes, des dels diferents actes que hem fet. Cada dia i cada estem rebent noves afiliacions de tot del poble i bé, amb molta il·lusió es veu.
Viviu aquí de sempre?
No vinc. Bé, jo vaig començar a estiuejar el 2002. Els meus pares van comprar un apartament a Campell.
Ahà.
I bé, la veritat és que...
La zona d'expansió, aleshores?
Bé, bueno, mira, coses de la vida, no?
Ahà, però dèiem una zona que en aquell moment era, sí, vaja, motiu de molta controvèrsia, de, sí, molt, vaja, de molt debat, no?
Sí, però bé, al principi van ser només estiuejar, no?
Ahà.
I després, mica en mica, des del 2006, que ja vaig començar a passar més estades, i el 2013 ja és la meva residència.
Doncs gairebé podem començar per aquí. Entre aquells Sitges del 2002, que, sí, podeu recordar, mal que fos en època d'estiueig, i l'estiueig del 2014, sí, que porta un debat afegit, sí, sobre la pressió de determinat tipus d'oferta turística vers, uh-huh, el nucli de Sitges o en determinats indrets de Sitges. Quina diferència hi ha entre aquells Sitges que va conèixer Maneu Rodríguez fa 13 anys enrere i aquest estiu d'ara?
Bé, el Sitges que vaig conèixer en aquell moment era un Sitges molt... on hi havia molt més activitat econòmica, hi havia un sentiment de... Bé, estava creixent Sitges, era a la bombolla immobiliària aquesta, no? I hi havia molt optimisme. En aquell moment jo veia les coses d'una manera, evidentment era molt més jove, mm-hmm, d'una manera molt més simple. No em preocupava tant la política i, de fet, el que veig ara és que hi ha coses que, especialment des del 2007 fins ara, s'han fet les coses molt malament. Personalment ja es veurà més endavant, però crec que hi ha diverses polítiques, tant d'uns com d'altres, que no s'han portat a terme. Crec que la situació actual de l'Ajuntament és complicada, igual que, bueno, no tan complicada com fa 4 anys, però bé, crec que encara continua sent bastant complicada.
Heu estat espectador, per tant, de la vida política?
Sí.
Què s'ha fet malament?
Bé, què s'ha fet malament? Principalment...
O si voleu, ho fem al revés. S'ha fet alguna cosa bé?
Bé...
Sospirais.
És difícil. Per què? Perquè el control de despesa, evidentment, porta moltes retallades i hi ha, sobretot, persones al darrere, no? Quan tu estàs començant a fer retallades i indiscriminadament, també hem de veure que d'això hi ha una raó al darrere, no? I fa 4 anys, 8 anys en aquest cas, el partit que hi era en aquell moment no va tenir cap control de la despesa. Hi ha moltes coses que es van fer malament, però bé, penso que hem d'intentar reorganitzar, fer propostes i començar a treballar per la gent.
És a dir, entre haver gastat massa i haver practicat, entre haver gastat massa i haver practicat una política d'austeritat que draconiana?
Sí, exacte.
Sí?
Són extrems que...
Són aquests dos extrems els que ha viscut Sitges?
Sí, per mi sí.
Necessitava Sitges una política d'austeritat com la que ha viscut si volia d'alguna forma... I ja gairebé parlem amb el professional que pot conversar amb persones del RAM o amb persones vinculades al RAM, que pot dir, fes tu com vulguis, que si l'Estat t'intervé i si tothom t'intervé a la caixa, aquí o poses mesures o si no, no te'n sortiràs.
Evidentment, l'equilibri pressupostari és una qüestió complexa. Hem de veure que clar, que fa 8 anys hi havia un nivell de despesa molt elevat, que n'hi havia moltes empreses públiques, n'hi havia serveis i persones contractades per l'Ajuntament, que en principi, evidentment, això s'ha hagut de tallar d'alguna manera, no? Però n'hi ha d'altres, especialment en temes de serveis socials, que pensem que això hauria d'haver-se donat prioritat en lloc de, per exemple, per nosaltres el tema sobiranista, no? El tema sobiranista, per nosaltres el batlle, l'alcalde actual, el senyor Forns, d'una manera o altra ha intentat evitar parlar d'assumptes socials en lloc de parlar de bueno, i parlant només del tema independentista, del separatisme i de tot això, no?
Creieu que això li ha servit per?
Per evitar i tapar una mica la situació actual de moltes persones.
D'alguna manera, aquest debat ha propiciat, però, no sé si dir, un cert posicionament també de l'Ajuntament com a col·lectiu dins aquest context històric que vivim?
Bé, jo no diria històric, per moltes persones ho és, no? Però per nosaltres és un moment polític molt complex on està en joc, personalment, està en joc la concòrdia i la convivència entre els sitjatans i els catalans. Sí?
Sí,
sí, per nosaltres sí.
Ho heu copsat al carrer?
Bé, concretament a Sitges no, però n'hi ha altres municipis que sí que s'està vivint d'una manera molt, molt agressiva, no? Jo, per exemple, els companys de Vilanova sí que em diuen molts cops que cada cop que munten una carpa reben insults, amenaces, bueno, de tot, i agressions, en Vilanova no, però sé que hi ha hagut a d'altres municipis.
Maneu Rodríguez ha viscut en aquest sentit? Tranquil, en aquest aspecte?
Jo molt tranquil, sí.
En qualsevol cas, la majoria de, no sé si dir, d'interpel·lacions a ciutadans van per aquest camí moltes vegades?
Bé, espero que no. Espero que la societat, especialment sitgetana, és una societat moderna i tolerant, no? Jo crec que hem de respectar les diferents posicions ideològiques. Cadascú legítimament pot defensar el que vulgui. Jo entenc que hi ha persones que realment se senten independentistes i bé, jo això el respecto. Però també crec que ens han de respectar els que no pensem com ells, i això no ha de ser un pensament únic. Per nosaltres, sobretot des de la Generalitat, s'ha intentat uniformitzar això i intentar donar un caire de pensament únic, com que tots els catalans estaven pel 9N i al final va ser una errada per mi i pels companys, i que tothom estava per la independència, i finalment, bé, no va ser ni el 30% de persones que van a votar, no?, aquell dia.
Us pot dir segurament, però bé, la presència de Ciutadans al Parlament de Catalunya tampoc va venir d'un percentatge enorme de vots, sí. I en canvi la influència de Ciutadans al Parlament ha estat evident, i ningú dubta de la qüestió del percentatge de vot, no?
Bé, la situació de Ciutadans al Parlament actualment, jo crec que, bueno, ja ho estan dient les enquestes, no? Va en augment, i a més, Ciutadans el que té és que defensa les seves idees sense ambiguitats. És a dir, per exemple, podem dir que partits com el PSC o inclús el PP en determinades situacions no ha defensat realment les posicions de molts catalans, no? Hi ha molts catalans que parlen indistintament el castellà i el català i parlen les dues llengües i no volen separar-se de la resta dels seus compatriotes, que la resta d'Espanya.
I molts catalans li poden dir, escolti'm, la pàgina de Ciutadans era en català i en castellà, i ara és només en castellà.
No, també està en català.
Està en català, ja, finalment?
Sí, en euskera, i en valencià, i en gallec.
I la vostra publicitat municipal estarà en català en algun moment?
Bé, és veritat que el tema dels cartells, per qüestions de la central, i el lema és en castellà, però per una qüestió purament de màrqueting. Però el cartell, si t'hi fixes, posa candidat a l'alcaldia, és a dir, està en català, és bilingüe total.
Però els especialistes de màrqueting, què han entès? Que era millor expressar-se en castellà?
Bé, els especialistes de màrqueting volen uniformitzar tota la campanya arreu d'Espanya, és a dir, indistintament si és al País Basc, a Catalunya, a Galícia, fer aquest lema, el Pide Cambio. Nosaltres també, et dic que hem fet un lema que és el Demana Canvi en català, eh?
O sigui, però no pareix d'una forma tan explícita,
bé,
eh?
Perquè no tenim el permís encara.
No tenim el permís encara, oi? Dit d'aquesta manera, con este catalán que usted habla, por Dios. quina forma hi ha, si és que hi ha una forma pragmàtica de poder-ho, posar en pràctica, de rebaixar la pressió fiscal? Si és que veritablement Ciutadans considera, com consideren altres partits polítics, que Sitges ha viscut un període d'excessiva pressió fiscal, i si es pot rebaixar la pressió fiscal mantenint encara tots aquells barems d'endeutament, capacitat de poder gestionar des d'un punt de vista gairebé diríem que individual o propi la institució o els seus propis recursos, si es pot fer això amb una pressió fiscal inferior i mantenint, òbviament, els serveis públics en un nivell de qualitat que tothom pugui envejar.
És veritat el que dius. En principi, nosaltres pensem que és molt fàcil dir que rebaixarem la pressió fiscal. Nosaltres, per exemple, al nostre programa no diem directament que rebaixarem la pressió fiscal, sinó que impulsarem o intentarem donar o portar-ho a terme, no? Però en principi el que sí que proposem són mitjançant bonificacions de, per exemple, en el tema de l'IBI, no? A famílies monoparentals o persones que estiguin en fase d'execució hipotecària. Pensem que d'aquesta manera es beneficia les persones que realment ho estan passant pitjor, i però també li haig de dir que és complicat parlar de reduir la despesa si no tenim ingressos. Fins que el deute no es rebaixi contundentment, evidentment no podem prendre mesures per tal d'evitar això, no?
Partint d'aquest argument, la precisió sobre la gestió que ha fet el municipi fins ara no deu ser tan dolenta, doncs. No ha tingut tantes sortides possibles. Si és que el deute ha d'estar en un nivell X i algú mana per sobre i diu que s'ha de fer o que s'ha de fer.
Sí, no, evidentment, no? Però personalment crec que ja en tema, sobretot el tema de polítiques socials, s'ha quedat enrere, no? Per exemple, nosaltres proposem bonificacions a famílies monoparentals, a persones en via d'execució hipotecària. Aquest ajuntament, en lloc de fixar-se en temes de bonificacions, ha passat olímpicament, li aplica, per exemple, el mateix impost de béns immobles a tothom, encara que estigui en una situació complicada. Nosaltres proposem bonificacions a persones que socialment estiguin en una situació complicada.
Sitges no deixarà de ser cara?
Bé, ja va per barris, no, evidentment, però pensem que Sitges, clar, és que depèn tot de l'oferta i la demanda, no? Hi ha municipis on viure és més car, d'altres més barat. Pensem que nosaltres volem que Sitges es converteixi en un lloc on tothom vulgui venir a viure, que doni enveja veure Sitges i que realment es potenciïn tant el comerç, tant el turisme, però sobretot amb una diversificació d'aquest turisme, i les persones que pitjor ho estan passant o estan passant malament, doncs tinguin una sortida, no?
Ser envejat es fa pagar, no?
Perdona?
Ser envejat es fa pagar, no? Una destinació envejada és una destinació que es fa pagar, no?
Home, depèn. També es pot dir que depèn, clar. Tampoc volem construir Marbella, m'entens? No. Pensem que també hi ha barris on es pot assolir un nivell de renda més barat, no? O sigui, perdona, un nivell de renda més normal, però la gent del carrer, és a dir, els ciutadans de tota la vida, puguin viure en total normalitat. Però sí que és veritat, no?, que hi ha zones de Sitges on tothom vol anar a viure, i estrangers i gent de tot arreu, no?
Dit així, sense embuts, Ciutadans té una solució a la conciliació del descans amb l'activitat de lleure nocturn?
Home, és una cosa complicada. Ja ho hem parlat dins de l'agrupació, amb persones i associacions i persones molt preparades en aquest tema. Pensem que això és una qüestió que s'ha de parlar amb tots els actors des de l'Ajuntament. Nosaltres no disposem de tota la informació que té l'Ajuntament, i evidentment parlar des de fora és molt fàcil i prometre també és molt fàcil. Preferim garantir-nos que sabem el que farem i comprometre'ns, no, amb tothom.
La vostra anàlisi, però, cap on va? Des de la primera precisió que heu pogut tenir o des dels testimonis que us han pogut deixar, l'anàlisi de Ciutadans sobre aquesta qüestió?
Sobre quina?
Sobre la qüestió de la conciliació, del dret al descans amb el lleure, més enllà de... És una qüestió complexa.
Sí, és una qüestió molt complexa.
Que uneix aquesta precisió, els uneix a tots vostès. Tothom diu que és una qüestió complexa, amb això ja estem d'acord. Però més enllà d'això, aquesta complexitat té alguns arguments, alguns matisos fonamentals, algunes raons de pes, allò de dir, és complexa perquè ningú vol baixar del burro, és complexa perquè...
Hi ha dos interessos contraposats, no? Entre l'oci nocturn i els veïns, doncs evidentment hi ha un equilibri molt complicat, no? però creiem que això es de difícilment es pot garantir que tothom estigui content, però en dues parts han de cedir una mica per intentar arribar a un acord, no?
El mateix que amb el Top Manta?
No, el Top Manta nosaltres pensem que això sí que hem de hi ha d'haver...
Això té una solució més...
Bé, no és tan... És una solució no tan complicada com l'anterior.
No?
No. Personalment creiem que no és tan complicada. És complicada, però no tant com l'anterior.
En quin sentit?
En el sentit de que el Top Manta, si proposem que les ordenances cíviques es sancioni a aquestes persones, i sobretot mitjançant agents cívics i més presència policial, això farà que hi hagi menys Top Manta, no? Menys... ben d'ambulant al carrer.
Ara us ho pregunto, en qualsevol cas, com a advocat, una persona, vaja, a un mort de gana li podeu demanar diners, el podeu multar i us pagarà?
No ens pagarà, evidentment.
Doncs...
No, sí.
Aleshores, com ho podem resoldre?
Sí, no, evidentment, és una, per això, per aquesta raó, és una qüestió molt complicada. Evidentment, aquestes persones s'intenten guanyar la vida d'alguna manera.
El que sí, perquè fer... multar un, sí, un mantero poca sortida deu tenir, no?
No, evidentment, i tampoc podem portar la presó per intentar guanyar-se la vida d'alguna manera, és evident, no? Per aquesta raó, per nosaltres és una qüestió també complexa, no tant com l'anterior, perquè creiem que el tema de l'oci nocturn mou molts diners a Sitges, no? I evidentment les associacions de veïns i comerciants, doncs, tenen un pes específic, no? Però en la qüestió del Top Manta pensem que amb més presència policial i sobretot mitjançant agents cívics que no siguin, és a dir, no és policia, però agents cívics que sí que puguin tenir més presència al carrer, doncs podríem evitar o sobretot descentralitzar això i per tal que se'n vagin a altres llocs. No?
El turisme és la principal economia de Sitges, sí. Terrasses i ordenació de via pública, que són, entre altres coses, temes especialment recurrents quan ve l'època estival i, sí. I qüestions que posen molt en tensió també a moltes persones. Com s'ordena tot això?
Bé, sobretot aquest tema és com la...
No em digueu que és complicat, que
no,
també
no,
ho és,
no,
eh?
No, li diré que és complicat, però sí que té certa complexitat, no, com tot. A veure, nosaltres proposem i apostem per la diversificació del turisme, no? Creiem que en aquest cas s'ha d'intentar diversificar una mica per via de l'Ajuntament, proposar, impulsar i sobretot donar a conèixer, no, el Sitges de veritat, per intentar que a totes les èpoques de l'any, no només en una època concreta que és l'època estival, doncs hi hagi un boom, no, de...
Què entreu? Que tenim un monocultiu turístic?
Una mica, sí.
Sí?
Per nosaltres sí. Nostre...
Que tipificaríeu o definiríeu com?
Bé, és un monocultiu amb diverses ramificacions, no? Però evidentment que hi ha molta gent que viu aquí d'això, no? Però també pensem que s'ha d'apostar més per la diversificació d'aquest turisme, el turisme més familiar o, bueno, un turisme més de congressos o d'empresarials, no? I d'emprenedors. Nosaltres proposem sobretot això, no? Impulsar un turisme on sigui una vila on tothom vulgui a fer congressos i es visqui Sitges d'una altra manera també, no?
Això demanaria, des d'un punt de vista de recursos, de logística, d'infraestructures, quelcom especial?
Bé, no tant d'infraestructura, sinó d'impuls econòmic i d'una marca, no? Si realment, evidentment, hi ha d'haver recursos al darrere, no? Però nosaltres pensem que des d'un impuls des de l'Ajuntament, amb ajuda, evidentment, de l'Estat i la Generalitat, podem impulsar una bona marca de Sitges, no? Pensa que Sitges està a 40 minuts de Barcelona. Barcelona és una destinació mundial, no? per moltíssima gent i de primera qualitat. Pensem que s'ha de potenciar també els recursos que tenim aquí disponibles per intentar atraure aquest turisme, un turisme on deixa calés, un turisme de certa qualitat, que això no dic que el turisme que hi hagi ara no sigui qualitat, no? Però també pensem que això seria una bona sortida.
L'Ajuntament precisa d'una organització diferent a la que té ara?
Bé, una organització amb menys personal de confiança, on no hi hagi pressions per determinats funcionaris i sobretot hi hagi un manteniment real i especialment hi hagi una renovació de determinar, per exemple, el tema de la seu electrònica. Hi ha una directiva que aposta perquè actualment hi hagi es potenciï les seus electròniques i evitar els tràmits burocràtics des de l'OAC, no? Per exemple, també el tema dels mitjans, no? Els mitjans que tenen els mitjans informàtics, per exemple, que tenen els funcionaris, estan desfasats, és de fa molts anys. Pensem que això s'ha de renovar, no? En general, i s'ha d'apostar més per els mitjans i per les persones que realment tenen dret a estar aquí i deixar de banda el personal de confiança, no?
Heu parlat abans, fa un moment, d'una determinada, no sé si t'has vist, de pressió dels funcionaris o determinats, com entendríem això? Com
a... Bé, no m'allargaré massa amb això, però sí que...
Podeu allargar el que vulgueu, eh?
No cal. Sí que tenim constància que hi ha determinades pressions a alguns funcionaris i, evidentment, nosaltres estem en contra d'això.
Perquè la preposició quedi clara, pressions a funcionaris o pressions de funcionaris?
Pressions polítiques a determinats funcionaris.
D'acord, això és sí. El que volíeu. És a dir, que hi ha una ingerència excessiva de...
Pensem que sí, i no és només aquest govern, sinó de l'altre també va ser. No? És a dir, és una cosa que ha continuat des de molts anys i volem trencar en això.
Què li correspon fer un polític?
Bé, el polític ha de vetllar pel ciutadà. Directament és un responsable i ha de complir amb el seu mandat. No? El seu mandat és, per nosaltres, el que nosaltres proposem en un programa electoral, però evidentment va molt més enllà, no? Perquè en 50 propostes no t'acabes el mandat, no? Però pensem que s'ha de ser sobretot professional i has de respectar tant la llei com el càrrec de cadascú i les seves funcions.
Li correspon a un polític establir un criteri?
Depèn de quin criteri. Depèn.
El criteri que vengui marcat per un programa electoral o per un objectiu concret de legislatura?
Evidentment, si tu en un programa electoral et compromets a complir-ho, evidentment, això és un contracte amb la ciutadania, sí.
Aquest contracte amb la ciutadania passaria per sobre, per dir-ho d'alguna manera...
No, evidentment que no.
Aviseu que vulgueu.
No, nosaltres pensem que si la ciutadania aposta pel teu programa, evidentment són propostes que la ciutadania està... les vol, no? Evidentment.
I per tant el polític haurà de vetllar perquè els funcionaris, l'administració, la maquinària de sí. L'administració funcioni sí. Per assolir aquest objectiu, no?
Sí, no, però evidentment el que li deia, no? Un mandat de 4 anys no s'acaba en un programa electoral. Evidentment això és una declaració de principis, és volem impulsar, volem fer, volem estudiar, volem canviar determinades coses, però evidentment darrere d'això hi ha unes regidories, i aquestes regidories hi ha moltíssimes propostes i és un dia a dia, és com tot, no? És com la nostra feina, no? Nosaltres abans de començar la feina o quan llences un currículum, no? Dius, ostres, m'agradaria treballar d'això, no? Però ja un cop estàs dins veus que el dia a dia i hora rere hora ja tenim molta feina, no? Ja, molt, molt més concreta.
Totes les candidatures fan molt de referència en aquestes municipals al vessant social,
sí.
I a la necessitat encara de potenciar més tot el que faci referència a l'atenció a la ciutadania i sobretot als més desvalguts. Uh-huh. Com planteja Ciutadans aquesta branca que molts partits polítics plantegen en aquestes eleccions?
Bé, Ciutadans s'ho planteja des d'una manera molt, molt directa, a veure, i no és només a Sitges, és a dir, des del Parlament de Catalunya sempre s'ha plantejat des de Ciutadans. Ciutadans, la seva ideologia és una ideologia progressista, no?, en el sentit social de la paraula. Nosaltres volem vetllar perquè ningú es quedi al carrer, ni que intentar que des de les administracions públiques i des de l'Ajuntament intentar que ajudar les persones, no?, vetllar socialment per tothom.
Què falta per implementar encara més o què creieu que caldria afegir-hi al que s'hagi pogut fer fins ara?
Bé, nosaltres pensem, portem moltes propostes, no? Però en el cas de per exemple, proposaven impulsar una borsa d'habitatge social de determinades habitatges que no tinguin sortida al mercat, que estiguin en possessió de les entitats bancàries, i d'aquesta manera, si bonifiquem aquest IBI, per exemple, podríem tenir sortida per habitatge social, per exemple, no? Pensem que aquesta és una de les moltes propostes que sí que sí que poden tenir molt, molt recorregut, no? També en el cas, això no ho portem al programa, no? Però el tema del menjador social, el menjador social només dona menjar un cop al dia. Pensem que això, depenent de la situació de cadascú, de les persones, això sí que es podria potenciar, no? Perquè també hi ha nens que encara que no ho veiem, passant gana.
Us heu pogut passejar per barris, per urbanitzacions? Vaja, la gent de Garraf, la gent de les botigues, sí. La gent de Quim Mar, Llevantina, sí. Què us han dit?
Bé, ens han dit moltes coses, ens han donat un munt de propostes i sobretot ens han dit que estaven molt, molt descontents amb l'actual govern, que hi havien rebut moltes promeses però finalment no s'havien complert, no? Nosaltres també els hi vam dir que intentarien complir amb tot això que ens comprometem, que fins que no tinguéssim el programa electoral no ho sabrien, no? Però finalment ja ho tenen. I aquestes persones, doncs, bé, tenen, sobretot en el tema de la neteja i el manteniment, i ens han manifestat que estan molt, molt desvalguts, no? Que pensen que això s'hauria de solucionar i intentar tenir més presència des de l'Ajuntament. Se senten concretament els de Quim Mar, uh-huh. Botigues, Garraf, etc. Se senten molt oblidats, no? per part de l'Ajuntament.
Més neteja vol dir més inversió? Més seguretat vol dir més inversió?
Bé, jo penso que és sobretot una revisió dels contractes i fer complir allò que s'ha contractat, i si realment es necessita més inversió, evidentment, si jo he de pagar impostos, evidentment tinc el dret a rebre aquest manteniment, no? Jo, per exemple, en el cas del Gampei, no, em trobo que les palmeres, els arbres o la brutícia, no, que hi ha pel terra és anormal, no? Això no t'ho trobes a d'altres municipis, sí, sí.
El ciutadà pot exigir i l'administració li pot dir que no dona l'abast o no?
Bé, l'administració, ja, però també l'administració quan reclama qualsevol preu públic, taxa o impost, evidentment té tot el dret, de la mateixa manera que el té el ciutadà, no?
Creieu que ara estarà, l'administració està prou dimensionada per complir les exigències d'un terme municipal, com és el de Sitges, en què hi ha, gairebé diríem, molts indrets amb una especial activitat i moltes demandes de ciutadans que viuen en llocs veritablement apartats un de l'altre i que la institució ha de poder servir a tots per igual?
Evidentment, la institució ha de ser de tots. Tot el que viu a Sitges i fa vida a Sitges, evidentment, té tot el, i evidentment paga impostos a Sitges, té tot el dret a rebre tots els serveis per part de l'Ajuntament. El que no es pot dir que, mira, ara arriba determinat partit i només serveix els interessos de determinat barri, o al revés, no? No, això ha de ser un ajuntament per tots, per nosaltres, sí.
Drets i deures, un advocat pot parlar d'això, probablement. Però suposo que difícilment, a hores d'ara, tal i com està la conjuntura, és difícil poder prometre determinades coses. No?
Per això, si nosaltres fiquem al programa, estudiarem o impulsarem, ens estem comprometem a estudiar això, no? Sabem que si no...
Tot i que algú aleshores els pot dir, sí, home, esclar, jo sempre em puc comprometre a estudiar, em puc comprometre a plantejar, clar, i al final...
És molt més fàcil des de l'Ajuntament. Si tu disposes d'informació, nosaltres encara no estem al ple, no? I no estem com a portaveus ni estem en el govern, no? Un cop estiguem, evidentment tindrem una informació que ara no tenim. Ara només podem parlar des de fora, des de la informació que se'ns va filtrant des de l'Ajuntament o ens van donant els mitjans de comunicació, no? Però si no és pels mitjans o no és pel que pengen a la web, evidentment la resta de partits tenim menys eines per poder prometre, no?
Si Albert Rivera diu Andalusia que pot pactar més o menys amb tothom, Ciutadans aquí Sitges pot tenir l'ànima igualment d'oberta per pactar amb tothom?
No, nosaltres encara no parlarem de pactes, però el que sí que li puc dir que evidentment nosaltres, si no guanyem les eleccions, no farem pacte. És a dir, podríem donar garanties perquè hi hagi una certa estabilitat a Sitges, però el que sí que li diré que en partits que tenen com a fulla de ruta el primer és animar la desobediència o separar-nos de la resta d'Espanya, doncs evidentment amb aquests partits no pactarem, tot i que sí que hi haurà en determinats acords o per exemple en temes de polítiques socials que sí que podríem arribar en determinats grups que mai arribarien, no?
És a dir, d'entrada com més d'un pot suposar, el pactar amb formacions que d'alguna forma donin suport a la tesi sobiranista, no entra dins els plans de Ciutadans, però sí que entra l'acord amb determinats temes que puguin resultar d'interès públic, d'interès col·lectiu.
Sí, evidentment, és a dir, si hi ha una proposta que ve, per exemple, des d'Esquerra Republicana i és una, o des de la CUP o inclús des de la Convergència, una proposta interessant en temes socials que pot beneficiar tota la ciutadania, nosaltres hi donarem suport, no? Evidentment, si, però per formar govern, si no, si estem amb aquestes tesis, evidentment no, nosaltres no voldrem.
Coneixeu algun dels candidats? Més enllà del coneixement públic que se'n pugui tenir, eh?
No, personalment, sí, no.
Personalment, cap ni un?
No.
Per tant, cap ni un, tampoc ho coneix vostè?
No. Aquesta és la sorpresa.
És circumstància singular, aquesta, eh?
Sí, no, ja, jo ho vam parlar amb l'agrupació i penso que és un...
És una aposta, això?
És un efecte, sí. Encara que es parli malament, però es parla amb nosaltres.
I en algun moment en Manel Rodríguez va pensar, vols dir que...
Sí, ho vaig pensar els primers moments.
Perquè suposo que aquest desconeixement deu venir donat. Sou persona que treballeu, un professional liberal, i hem de suposar que esclar, els peus a Sitges li poseu, però la vostra vida professional suposo que va més fora del terme municipal que no pas en moltes ocasions.
Jo treballo des de Vilanova, és a dir, també sóc advocat d'ofici, treballo des de Vilanova fins a Badalona, imagina't.
D'acord.
És a dir,
per tant, els peus a Sitges els travesseu, d'alguna manera.
No, visc aquí, dormo aquí, evidentment.
Ahà.
No he fet tota la vida que m'agradaria haver fet, però evidentment tenim ja un bon equip que sí que té un gran coneixement de...
Això en algun moment va passar en el posicionament personal d'en Manel Rodríguez, per allò de dir m'hi fico, no m'hi fico, o això pot ser un hàndicap per mi?
Bé, sí, realment, evidentment, en un primer moment sí que ho vaig pensar, però realment me'n vaig trobar un suport molt gran per part de tots els companys. La majoria dels companys tenen un gran coneixement del que és tota la vila i bueno, tota la institució de l'Ajuntament, i evidentment doncs vaig fer un pas al davant i començar
això. I algú de casa no els va dir no et fiquis en política?
Sí. Sobretot
tenia una certa raó de dir-ho?
No. Finalment, bueno, estan...
O en Manel ha dit, no patiu, que me'n salvaré.
No, els que em coneixen ja saben que mai he agafat el camí fàcil. Ja quan vaig acabar la carrera, en principi les ofertes de feina que m'oferien eren unes ofertes molt ridícules, no? Fins i tot de treballar 8 hores per 200 euros al mes, no? I finalment vaig decidir en aquell moment començar pel meu compte. Ja porto 5 anys pel meu compte, tinc el meu propi despatx.
Mm-hmm. És a dir, quan diem un professional liberal, és que sou un professional liberal.
Totalment. És a dir, si ja, jo personalment tinc la meva feina, ara també per sort col·laboro amb molts companys de la meva professió i no només estic jo, no? Però sí que el fet de donar un pas endavant, en un principi sí que m'ho vaig plantejar de moltes maneres, però finalment em vaig decidir arriscar-me i...
Esclar, vist d'aquesta perspectiva i en els minuts finals, per un professional liberal, què hauria de cobrar un regidor?
Bé, és complicada aquesta pregunta. Depenent, és a dir, jo personalment penso que el regidor ha de tenir com a mínim el que és el doble del salari mínim interprofessional. Penso que el que estan cobrant actualment és una passada, és a dir, és massa. Hem de, sobretot, vetllar per complir amb el ciutadà, no?
Fins i tot aquelles persones que puguin dir bé assumeixen una responsabilitat que ha d'estar...
Depenent, és a dir, si també em dius, m'estàs dient que només aquest regidor i l'alcalde només rebran aquest sou, doncs bé, ens quedem aquí, perfecte. Però és que clar, és que després tenim dietes, després tenim determinades despeses per empreses públiques, són molts recursos. Nosaltres el que sí que ens comprometrem és a només rebre un salari, és a dir, en el cas d'arribar al govern, rebre un sol salari, i si tenim més càrrecs, només rebre per un sol salari.
Teníeu, per tant, aquesta sensació que els representants públics cobren massa?
Sí, per nosaltres sí. Sí, evidentment, el que no pot ser la política és un lloc on les persones vinguin a enriquir-se. La política ha de ser un lloc on realment les persones pensin pel ciutadà i vegin pel benestar de tothom.
entre enriquir-se i cobrar bé?
No, és el mateix, evidentment.
No és el mateix, eh?
No, evidentment, però ja en sabem que molts municipis, no parlaré de Sitges, no, però molts municipis ens hem trobat moltíssimes implicacions, no, en temes judicials, i on determinats regidors s'han omplert la butxaca a costa dels calés de tothom, no?
Tenim una bona imatge, una imatge normal, o una mala imatge de la política, del sistema?
Bé, abans de començar, la veritat, actualment la meva imatge és, sincerament, és molt dolenta, no? Però sí que ho veig amb esperança, i creiem que els nous partits que estem sortint ara, especial, ja sabem que Ciutadans ja porta 8 anys, però el boom, no, a nivell de tot Espanya ha sigut ara, i pensem que portem moltes propostes de regeneració política, no? Jo no he vist cap partit que digui, mira, escolta, jo si governo només en quedaré 2 mandats. Doncs sí, nosaltres ho diem, no? Jo, si en el cas de sortir elegit com a batlle, doncs em comprometo només a estar 8 anys i després tornar a la meva professió. Bé, jo crec que això és un exercici sobretot d'autoexigència, i vull complir amb aquesta previsió, no?
Però és a dir, sou conscients que us ficareu dins d'un sistema que a hores d'ara no us agrada?
Bé, volem canviar-ho. Bé, a veure, hi ha coses que sí que estan
coses
bé,
que segurament us agradaran, està clar.
Sí, evidentment, no? Però hi ha altres que s'han de canviar moltes
coses. Però és a dir, que us fiqueu en un lloc que té mala imatge.
Pel ciutadà comú sí que té mala imatge. Sí, sí, sí.
Tot i que el món del dret i dels tribunals, tampoc sé si hi ha massa millor imatge o no.
Ja. Es pot ser honrat, també, eh?
Oh, segurament. D'honrats n'hi ha tot arreu, hem de suposar, oi?
I de no, també.
N'hi ha que no, també. Eh? En els minuts finals teniu temps, com no, per dir allò que creieu que vulgueu dir, per exhortar el vot, per...
Bé, nosaltres pensem que és un bon moment per començar a regenerar la vida política a Sitges. Hi ha moltes propostes sobre la taula, i no només un programa electoral, hi ha persones, hi ha ciutadans amb ganes de canviar les coses, i volem fer un Sitges atractiu on doni enveja venir a viure, venir a passejar, com a destí turístic diversificat, on vinguin persones de totes les condicions, no? I estiguin felices de venir aquí, no? Respecte a l'Ajuntament, considero que l'Ajuntament ha de canviar en molts sentits, no? Però sobretot que sigui una administració pública al servei del ciutadà, i on els ciutadans tinguin la seguretat, no, de que l'Ajuntament està vetllant pels seus interessos, no? I sobretot, i finalment, guardar un equilibri entre els diferents sectors, tant comercials, associatius, no, veïnals, de Sitges. Sitges és una vila molt important, jo crec que mundialment, no només a Catalunya i a Espanya, sinó mundialment, tothom la coneix, i és un municipi que té molt futur, no? Però nosaltres proposem i apostem pel canvi en determinades polítiques, i sobretot en regenerar el sistema polític des de dins.
Són les reflexions de Mareu Rodríguez, el candidat de Ciutadans en aquestes municipals del 24 de maig. Mareu Rodríguez, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.